al mateix. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell.
I ara, com sempre, els dijous, una mica més tard. Avui anem una mica endarrerits, però toca parlar de cultura. Cultura a dojo. I per això doncs, ens acompanya, com sempre, en Rafael Sabater, que ve doncs, carregat amb un munt de còmics. A veure, avui què ens portes?
Hola, bon dia. Avui porto un... de tot.
De saps tot,
que sempre porto una barreja, sempre intento. Intento trobar una miqueta tan infantil com adult, aventures, coses més serioses, humor... Sempre hi ha tantes novetats que, per un moment, per això ens permet fer moltes coses diferents. Mira, començarem.
Vinga, mira, comencem.
D'infantil a més gran, què et sembla? Anem fent
sí, doncs així,
sembla
bona proposta.
Comencem pels més petitons. És un còmic que es diu Buenas noches, planeta, de Liniers. El Liniers és un autor argentí que el coneixereu pel Macanudo, les tires de premsa de Macanudo, que és molt famós, un dels millors narradors en aquests moments d'humor gràfic. I en aquest cas ha fet una història infantil, és un còmic, és per nens petits, però
és pels nens i pels pares,
sí,
que els pares sempre agraïm quan la història
és
bona.
La majoria de coses sí que són per nens, però quan el dibuix és bonic i la història està bé, és allò que inclús és recomanable per tothom. En aquest cas tenim una història preciosa, a més el dibuix és fantàstic, és tot, sembla que estigui tot fet amb ròtring, no ho sé, sembla un ròtring rotulador prim,
sí,
no ho sé.
Sí, fins i tot però... ara et diria un pilot, saps? Perquè es veu com un traç així molt fi.
Sí, però tot són ratlles, tot són ombres, tot són allò, però al final és una obra preciosa.
I em captiva fins i tot el nom, eh? Buenas noches, planeta.
Sí, el planeta és el peluix de la nena. Aquí veiem una nena que viu en una casa, és una nena petitoneta, deu tenir 3-4 anyets, i ella viu les seves aventures amb el seu peluix, que sembla un conill, un cèrvol, no sé, una barreja, no sabem ben bé, perquè té taca com un Bambi, eh?
Sembla com unes taques com un Bambi.
Deixem-lo que és un Bambi, imaginem-nos que és un Bambi, penso ben bé la raça del peluix. Doncs ella té les seves aventures, veiem que és una nena molt, molt solitària, que viu en una casa allunyada, en el bosc i en el camp, i pel que veiem sempre fa les seves aventures. I fa la seva, amb la seva imaginació, viu les seves aventures, però sempre molt sola. Quan arriba la nit, la nena se'n va a dormir, tots se'n van a dormir, però el peluix fa la seva vida. S'aixeca i es posa a jugar.
Mica com Toy Stories, no?
Sí, potser seria una miqueta la base aquesta. I té el seu amic, que és el gos de la casa, que és un gos petitonet, i agafen les galetes, pugen a la galeta, també s'afegeix el ratolí de la casa, totes aquestes cases totes tenen un ratolí, eh? I en tots tres doncs, van a viure aventures, i la idea és capturar la lluna. Volen arribar a pujar a dalt de l'arbre més llarg, més alt, per arribar a la lluna. Fins que arriba la lluna se'n va, arriba la matinada i tots tornen al seu lloc, el peluix torna a dormir i la nena es lleva. Vol dir que no deixa de, segurament és un somni que ha tingut la nena.
Doncs un conte oníric preciós que jo crec que val molt la pena, no només pels dibuixos, sinó també per la història.
I perquè... d'un autor que no està acostumat a fer còmic infantil. Perquè és ben bé, ja diem, que és de les tires aquestes de premsa. Una gran obra, m'ha sorprès i ha sigut molt maco.
Vinga, una altra.
Va, pugem una miqueta d'edat i ens anem a Dodomo in Wonderland. La gràcia d'aquest còmic també és un còmic infantil. Veuràs que ja és més ordinador, que ja està més en treball d'ordinador. És una història més típica, ja no sorprèn tant. Ja és un dibuix més estàndard.
I per nens més grans, no?
Sí, també és per nens de 8, 10 anys. És un nen investigador, en plan Sherlock Holmes, que investiga un cas del seu avi que tenia, troba uns papers del seu avi, un plànol, i comença a investigar per la casa. Hi ha molta aventura, molta fantasia. La gràcia que té aquest còmic és que és xinès. És dels primers còmics xinesos que es publiquen. No sé si és el primer, no puc assegurar-ho.
Què dius ara?
Però jo, per mi, jo diria que és el primer còmic xinès.
Ai, mana, Rafel, com comencen a fer còmics sí. els xinesos, ja veuràs. Sabadell, còmics ple de còmics xinesos.
És simplement la gràcia, no? Que amb l'obertura aquesta que hi ha a la Xina, realment vaig mirar inclús el llistat dels que hi havia, que s'havien publicat fins ara, i n'hi ha molt pocs. Ara es comencen a publicar.
L'has llegit? És interessant?
Per la canalla, sí. Pels nens, clar, per mi ja per no, mi em supera una miqueta, no? Però per un nano d'així de 9-10 anys, sí, però a més posa molts enigmes, al final de tot hi ha una miqueta en plan enigmes, coses que s'han de fer...
Acció, no? Sí, sí, fantasia... Sí. Els dibuixos també són molt divertits.
Sí, o sigui, sí. Ja veus que és molt ordinador, i és molt estàndard. M'ha fet gràcia pel fet que fos xinès, perquè és molt típic, que sembla molt típic. Igual que el de Liniers, se surt del normal, i veiem que és un traç curiós, tal, aquí és un còmic molt, massa estàndard, massa estandarditzat, no? Però cal, suposo, és dels primers que es fan a la Xina. I suposo que aniran ja també, quan hi hagi una indústria, ja es aniran fent diferents coses. Una de les casualitats d'això és que és un còmic xinès, els xinesos llegeixen com nosaltres, d'esquerra a dreta, vol dir que no és un manga, val? Com els japonesos llegeixen de dreta a esquerra i l'ordre de lectura també és al revés, vol dir que es llegeix la primera pàgina és l'última, com si diguéssim, aquí els xinesos no, i és un manhwa.
Manhwa. A veure, que l'altre dia ja em vas deixar amb tantes paraules.
El manga és el japonès, i el xinès és el manhwa, que és com diuen els xinesos en el còmic, en diuen manhwa. Després també hi ha el manhwa, que és el coreà. Cada país té els seus noms, i tenim manga, manhwa i manhwa.
Molt bé.
Sí, que imagina, i ara comencem amb aquesta invasió xinesa, comencem amb el primer còmic. És una curiositat, però valia la pena comentar-ho. El còmic està bé,
Sí,
m'ha agradat. Potser una miqueta massa típic i massa estàndard. Suposo que, mica en mica, aquesta gent es n'hi ha llançant i n'hi ha obrint a nous estils i noves maneres de fer.
Vinga, una altra.
Mira, Chloe i su unicornio. Aquí estem parlant també d'unes tires de pàgines de quatre tires que surten als diaris. Veuràs que l'estètica i tot és molt infantil, molt de nena. Veus que la portada és fúcsia, i l'estil i tot sembla que vagi molt orientat a les nenes. Jo considero que no, jo considero que és un error haver-lo fet d'aquesta manera. No sé si el còmic americà, l'original, també estava fet així. Perquè jo me l'he llegit i té molta més arrel de Calvin i Hobbes o de Snoopy que no d'un còmic infantil per nenes. Val? Jo, per mi, és per tots els públics, és per és un còmic adult. És una nena que té un món imaginari que s'imagina un unicorn, que el seu gran amic és un unicorn. És una nena, la típica nena, que a l'escola està marginada, que li fan bullying, no té amigues, i el que fa és refugiar-se amb un amic imaginari que és un unicorn. Clar, això em recorda molt a Calvin i Hobbes. El Calvin és aquell nen que sempre juga amb el seu peluix, que és un tigre, que quan ell està amb el tigre, aquest tigre agafa vida, i quan està amb adults, el tigre aquest és un peluix. Doncs això ha recordat molt l'estètica aquesta i la manera de narrar i tot. Vol dir que no és un còmic infantil. I jo no sé si l'hagués fet aquesta, jo l'hagués fet d'una altra manera, perquè limitarà molt el fet de que sembla que hagi de ser dedicat només a nenes petites, i no és així. Té un llenguatge i una manera i la reinterpretació de cada tira còmica d'aquestes té moltes interpretacions. Vol dir que un nen veurà una cosa, però jo he vist unes altres.
Clar, doncs m'agrada que facis aquesta crítica, no? Perquè si té tanta riquesa, perquè hem de catalogar, no? D'aquesta manera, còmics per nens, per nenes, no?
Ja dic que no sé als Estats Units com va sortir, però aquí el format que li han donat, la tapa i tot i la manera, és tancar-lo molt amb un públic infantil i femení. I no és veritat, és un públic que pot llegir tant nens com nenes, i els adults també, perquè cada un veurà un nivell de lectura diferent. Bueno, és
una altra proposta.
Sí, una altra proposta que
continuem,
està molt bé. El còmic realment està molt bé i les tires n'hi ha moltes iròniques, toca molt l'ironia. Mm-hmm. Vol dir que, clar, aquesta ironia amb un nen petit això no ho captarà. I després és una llàstima que l'hagi fet.
Però perquè bé, té moltes lectures.
Ells sabran, l'editor sabrà per què l'ha fet així.
Suposo que si ho han fet hauran
alguna
tingut
cosa,
el seu assessorament i segur que té el seu motiu. I ara ens portes també una delícia, un còmic que doncs, no ens va donar temps de
sí,
comentar i que era allò d'una doncs, assignatura
pendent. Queda pendent. Doncs en parlem.
Totalment diferent, eh? Ja,
sí,
només
sí,
obrir
ja,
els dibuixos, les il·lustracions.
Ja ens anem a un públic adult. Aquest és més aventura. És una història del Juli Verne i l'Astrolabio d'Urania. I aquí el que ha fet l'autor, veuràs que el dibuix és preciós, és pintura. O sigui, pràcticament no estem parlant de còmics, sinó en aquest cas és pintura. Cada vinyeta és una pintura com a tal.
Mare meva, mitja vida per fer.
Una feina, no sé quant anys ha tardat l'autor a portar, però diria que ha tardat molt, perquè ja veus que cada vinyeta és ben bé una pintura. És molt detallat, tots els fons super treballats i pràcticament hi ha imatges que semblen ben bé que sigui fotografia i no pintura. Doncs en aquest cas el que ha fet l'autor és no agafar una història del Jules Verne i versionar-la, fer una versió, sinó agafar diverses històries i amb aquestes històries explicar la vida del Jules Verne. O sigui, és una biografia de Jules Verne, però alhora li passen les aventures que ell explica a 20.000 leguas de viatge submarí, no recordo ara de diverses de quines correspon. Em sembla que també el com es diu aquella que estan sota la terra, no me'n recordo.
Ai...
No me'n recordo, si se m'ha anat allà.
A veure si en Pau ens pot ajudar. De Julio Verne, Pau, a veure, les històries, aquella que passa sota la terra.
La que passa sota la terra.
No, 100.000 leguas de viatge.
Aquest és el que hem dit, aquest és el submarici.
Viatge al centre de la Terra.
Aquesta,
premi,
sí, senyor, Pau
Durant,
Pau, molt bé.
Que ens havíem quedat tots dos.
Doncs amb aquesta i alguna altra història, el que fa és una història inventada que fa que Juli Verne, a part de ser una biografia, ens explica un viatge que va fer als Estats Units i totes les aventures inventades que li passen en aquest viatge.
Que xula, no? Doncs aquesta
ell,
perspectiva,
Juli
que sigui protagonista.
Viu les seves pròpies aventures.
Protagonista, sí.
Vol dir que és curiós, és una temàtica molt curiosa i em va sobtar i vaig considerar que era una... A part que està molt ben dibuixat, hem dit que és pintura, pràcticament, cada vinyeta és una pintura. A part, té aquest afegit que bé és una biografia, però una biografia inventada barrejant bibliografia i biografia, perquè bueno, és una història molt, molt curiosa i molt divertida i que t'enganxa i està molt bé.
Una biografia diferent per descobrir doncs, aquest superescriptor de ciència-ficció. Continuem, que tens algun altre còmic.
Sí, ara ens anem a cosa molt seriosa. Molt, molt, molt seriosa. El còmic de l'argentí Agustín Comoto és 155 Simón Radovitsky. El Simón Radovitsky era un anarquista rus, bueno, era ucraïnès, però en aquell moment era l'imperi rus, a començaments de segle, que va tenir que fugir de Rússia perquè la policia secreta i la policia política del zar els estaven perseguint perquè ells va ser els pre-revolucionaris, abans que comencés la revolució, van intentar el zar per tots els medis liquidar tota la resistència i tota la sublevació. Explica aquí realment bestieses que van fer, o sigui, matant-se uns massacres brutals, que això no se n'ha parlat gaire realment, i déu-n'hi-do les massacres que van fent el zar i la seva policia. Ell a sobre de ser anarquista, a sobre era jueu, amb la qual tenia dos condicionants en contra. Va estar a punt de palmar-la, però va poder fugir abans de la revolució, just abans de la revolució, aconsegueix fugir i se'n va a Argentina, on tenia família. Allà entra en el món laboral, entra en una fàbrica, però es troba també amb les mateixes dificultats i amb les mateixes penúries que hi havia a les fàbriques russes. Precarietat, 12-14 hores diàries, i també s'afilia en el sindicat anarquista. Participa en algun atemptat i el detenen i el posen a la presó. Es va passar més de 20 anys a la presó, o sigui, es va passar més de, de mitja vida a la presó. Pensava, va entrar-hi amb 18 anys i no en va sortir fins al cap de 21.
Em recorda una mica la història aquella de denúncia que ens vas explicar també de Guantánamo, te'n recordes?
Sí, també. Doncs aquest és el cas aquell molt més actual, sí, amb els americans.
Però el context aquest... d'una persona que passa més de la meitat de la seva vida a la presó, en una situació...
Va anar a una presó a la Pampa Argentina, o no sé on, però allà perdut, allà enmig, les va passar canutes. Està considerada, ja la presó ja està tancada, està considerada Upsaya, o així en sap què es diu, està considerada una de les pitjors presos del món. Les va passar molt malament, em va sortir d'allà perjudicat, amb una salut precària, perquè ho va passar molt malament, va agafar moltes malalties, a part molt fred, va ser molt maltractat. Ell no va renunciar mai a l'anarquisme i li van oferir que a canvi de com demanar perdó, demanar una miqueta de poder sortir, ell va dir que no, que ell es mantenia amb les seves conviccions i no va poder. A Argentina es va fer una sèrie de manifestacions per aconseguir la llibertat l'any 2030, em sembla que és, al final es va aconseguir, se'l va amnistiar, però amb una condició, que és que no es podia quedar a l'Argentina. I va anar a parar a Espanya, o la Guerra Civil Espanyola va acabar. Primer va anar a Uruguai i va acabar aquí, a la Guerra Civil Espanyola. Ell, anarquista de tota la vida, va aconseguir arribar aquí i va lluitar amb el nou bàndol republicà, i va ser un gran combatent del comunisme, perquè ell era anarquista i no estava d'acord amb les predicacions dels comunistes. És una història duríssima, complicada, i aquest Okamoto, que és argentí, ha sabut adaptar molt bé. El dibuix és molt dur, és molt, molt, molt dèbil, que el dibuix, no estem parlant d'aventura i això, sinó és un dibuix dur, com realment va ser la seva història.
Mm-hmm. Per això ens agrada en Rafael de Sabadell Còmics, perquè sempre ens porta còmics per tots els públics. Avui doncs tanquem aquesta part del programa doncs amb aquest altre còmic més de denúncia, que també doncs és molt necessari, crec que avui dia. Moltíssimes gràcies, Rafael. Ens han quedat tres còmics, i sempre
veiem
amb la bossa, una bossa fantàstica de Tintín i Milú, però la propera setmana ens portes i ens acostes, no?
I tant.
Més novetats.
Tant, ja
una abraçada, comprar. Que vagi molt
gràcies,
bé.
Gràcies, adéu-siau.
Quantes pel·lícules han marcat la vostra vida? Potser doncs El planeta dels simis, que estem escoltant, El senyor dels anells, El viatge al futur, entre moltes altres. Quins són els condiments que es barregen per crear un còctel anomenat èxit taquiller? Però les grans produccions sempre es caracteritzen per un bon guió o també un bon muntatge audiovisual ha de tenir segurament molts detalls en compte. Són molts els factors a l'hora d'etiquetar doncs el que fa una bona pel·lícula. Nosaltres avui intentarem doncs desgranar alguns dels factors que ajuden a que aquestes pel·lícules siguin tot un èxit. Avui parlem doncs amb en Jaume Figueres, que és crític cinematogràfic i col·laborador de la revista Fotogrames, que celebra els seus 72 anys d'història, i avui se'n parlarà en una tertúlia que es farà a Sabadell, a la Casa Duran, a les 6 de la tarda. Jaume Figueres, bon dia.
Hola, bon dia. D'entrada, ja no col·laboro Fotogrames i d'entrada ja estic jubilat, per tant, sóc un jubilat.
Ostres, llavors vol dir que ara tens molt més temps per veure pel·lícules, no?
Per veure pel·lícules, per veure sèries, per anar a la piscina, etc.
Ens fas molta enveja, ja t'ho dic. Escolta, però avui vindràs aquí a la nostra ciutat, col·laboraràs per explicar una mica el teu pas en aquesta revista i els 72 anys d'aquesta capçalera, que, mare meva, es diu aviat, però no sé quin és el clau de l'èxit per mantenir-se durant tants anys.
Sí, serem tres col·laboradors de la revista de diferents èpoques i... La Núria Vidal coordinarà, suposo, una taula rodona i suposo que riurem molt.
I quins aspectes, a veure, què és el que destacaràs a l'hora de participar en aquesta xerrada? Perquè em sembla que explicareu també doncs, anècdotes, no?, i curiositats.
Jo he de dir que, sobretot, vaig començar sent lector de fotogrames molt petit, i jo he llegit fotogrames tota la meva vida. Ara, com sabeu, des de fa uns mesos, fotogrames han fet un canvi radical perquè ja s'ha suprimit la redacció de Barcelona per una decisió empresarial. La revista continua amb altres professionals, però jo crec que fotogrames ha sigut l'aliment de la gent cinèfila durant moltes generacions.
Clar, i en aquest sentit, suposo que explicaràs també doncs, com ha estat, no?, la teva experiència al llarg de tants anys.
Sí, perquè jo realment, com ja tothom sap, jo vaig portar durant molts anys el tema del consultori de la revista i vaig ser d'alguna manera el fil conductor entre els lectors i la revista. És a dir, sabíem el que la gent opinava del cine en general i fins i tot del món en general, a vegades a través del que la gent escrivia. Per tant, jo vols dir que era una visió una mica complementària del que era el cine que veiem a les pantalles amb el cine que rebien els espectadors d'aquest país.
I tu, en el teu cas, com va ser que et vas fer crític de cinema? Va ser una mica casualitat o va ser doncs, dir vull treballar de la meva passió?
Hi ha un error bàsic. Jo mai he sigut crític de cinema, he sigut un cronista de cinema.
Doncs com a cronista de cinema.
Perquè, clar, els crítics, tingues en compte que la paraula crític té unes connotacions negatives a vegades. Jo, durant la meva trajectòria per premsa, per ràdio, per televisió, sempre he intentat fer cròniques de les coses en què, evidentment, deixaves anar una mica el teu punt de vista objectiu i subjectiu a la vegada. I, per tant, jo vaig entrar a fotogrames d'una manera molt casual perquè va fallar un col·laborador que hi havia en una època determinada, em van dir a mi si volia recollir la seva trajectòria en aquell moment i vaig dir que sí. I des d'aquell moment, doncs molts anys estan a la redacció de fotogrames i fent cròniques a vegades també de coses que veia el món, no? De musicals o de festivals de cine, festivals de Cannes, per exemple, d'una època determinada, sí.
I com era la redacció? Ja ho has comentat, no? I ha estat una de les notícies darrerament, no? Aquest canvi de seu, però en aquella època com era doncs, a col·laborar a fotogrames, no? I quin era doncs, l'ambient que s'hi respirava?
Mira, les primeres redaccions de fotogrames eren pisos particulars, és a dir, la primera redacció de fotogrames que jo recordo estava a darrere dels tallers de La Vanguardia, al carrer Tallers de Barcelona, justament, i bé, doncs hi havia mitja dotzena de taules, hi havia la direcció, hi havia quatre col·laboradors que seguien allà, i era el menys glamurós que et puguis imaginar, no? I, bueno, hi ha hagut diverses localitzacions diferents. L'última realment era una superredacció amb un superarxiu, i allà es treballava com si fos el New York Times, pràcticament.
I, clar, ara, no sé, en els últims anys, amb la incursió de les noves plataformes, no?, de Netflix, HBO, com ha condicionat també, doncs, el setè art?
Jo crec que totes les revistes de cine del món estan dividides en aquest moment en la informació purament de les estrenes cinematogràfiques, de les novetats, de les coses que es roden, i de les plataformes i de les sèries que estan realment absorbint l'atenció de moltíssima gent en aquest moment. És una transició dura, d'alguna manera, perquè jo estic mirant aquests dies que la gent es queixa, els productors espanyols sobretot es queixen de les baixíssimes recaptacions de les seves pel·lícules, mentre tens a totes les cantonades publicitat d'una sèrie de Movistar que ja l'han vist 1 milió de persones. Per tant, és una competència que s'ha de portar amb un equilibri molt difícil.
Clar, en aquest sentit ha canviat molt la mirada del consumidor, no? Abans els joves, les famílies, tothom anava al cinema, no? I ara, en canvi, doncs, cada vegada es consumeix més doncs, això, el que comentaves ara, no? Totes aquestes sèries.
Jo crec que també els públics de cinema s'estan polaritzant. L'altre dia, amb unes multisales que tinc a la vora de casa, em diuen, aquí els dies de cada dia ens salva les recaptacions les senyores grans que venen en grup a veure pel·lícules. Hi ha una pel·lícula de tipus, jo què sé, La Buena Esposa, per exemple, té un 90% de públic femení. I, en canvi, doncs, les pel·lícules de superherois doncs, tenen un públic de gent jove, amants dels còmics, etc. Per tant, ja és veritat que la classe mitjana no va al cine com hi anaven abans. Vinga, anem el dissabte al cine o anem el diumenge al cine. Poden anar-hi a veure una pel·lícula determinada. En aquest moment hi ha un fenomen que ha deixat la gent sorpresa completament, que és la pel·lícula de Queen, el Bohemian Rhapsody, que és un èxit mundial inesperat i que sí que ha acumulat gent jove i gent nostàlgica de l'època Queen. Per tant, cada pel·lícula té un públic molt concret en aquest moment.
Clar, llavors, com dèiem al principi, no? A vegades és difícil tenir clar quina és la clau de l'èxit, no? Perquè una pel·lícula funcioni.
Sí, la veritat és que sí, perquè mira, hi havia dues pel·lícules espanyoles que van agradar molt, molt, molt al Festival de Sant Sebastià, que són El Reino i Quién te cantará, i les pel·lícules han anat, una ha anat fluixeta i l'han anat molt malament a la taquilla, vol dir que el ressò de les crítiques i de la bona acollida que van tenir al festival no s'ha traduït en un èxit de públic, no? I en canvi, una pel·lícula amb la que a priori ningú confiava era El fotògraf de Mauthausen, que era una pel·lícula dura en un principi, i que, si seguim una mica les xifres de cada setmana, cosa que jo faig, està pujant cada dia, primera perquè es veu que hi ha un públic jove que està interessat pel tema de l'Holocaust encara, i després perquè no ens enganyem, el Mario Casas és un actor que té un ganxo per la gent, i en aquest cas el Mario Casas fa una interpretació excel·lent i diferent completament de les tonteries que feia abans, no?
Ha canviat molt de l'estil. També, clar, ara que deies, suposo que també un altre èxit és, sens dubte, tot l'univers a Star Wars o fins i tot Marvel, no? Ara sí. Que ha mort Stan Lee, creus que el cinema ha ajudat? Nosaltres ara acabem una secció de còmics que fem cada dijous i és brutal, no? El públic que ara ha aconseguit doncs, seduir totes aquestes pel·lícules.
Sí. Jo he de dir que no sóc massa fan i alguna vegada alguna pel·lícula d'aquestes tipus, no sé, les vaig a veure, però Infinity War jo em perdo, no sé mai i qui és el... Quan van fer Black Panther, per exemple, vaig distingir que el protagonista era qui era perquè tenia les dents separades, no perquè qualsevol dels actors de color que hi havia a la pel·lícula em semblava que podia ser el Black Panther. Per tant, jo no sóc... Comprenc la fidelitat que té molta gent respecte a això, però jo no sóc massa fan.
El que sí que és veritat que ajuden, no?, a veure que s'omplen de nou les sales de cinema, i això sempre doncs, és benvingut.
Això per descomptat, sempre.
I explica'ns alguna anècdota, perquè amb tants anys suposo que hauràs conegut molts actors, directors, ens pots compartir amb nosaltres alguna de les curiositats o anècdotes que avui explicaràs?
Mira, jo sobretot amb el meu pas per TV3, que feia moltes entrevistes als festivals i d'aquí, jo sempre subratllo que la millor entrevista que vaig fer a la meva vida és el Gregory Peck, que va estar de promoció a Espanya per una pel·lícula molt poc abans de morir, perquè ja estava una mica delicat, i va ser realment no una entrevista, sinó com una conversa amb alguna persona que coneixes de tota la vida. I ell era un home tan cordial i tan receptiu que em va semblar realment que eren coses que justificava la teva afició al periodisme i la teva afició a aquesta professió, no? I sempre recordo que una cosa de la qual he parlat moltes vegades, que la primera vegada que vaig entrevistar la Vanessa Redgrave, com que ella és molt alta i jo no sóc tan alt, i estàvem fent l'entrevista drets, ella va tenir el detall de descalçar-se perquè va dir, si em descalço no semblaré tan alta al seu costat. I això no t'ho fa qualsevol, t'ho fa una senyora com la Vanessa Redgrave.
I escolta, si puges al DeLorean i viatgem en el temps i recordes tots aquests anys, què és el que t'ha donat aquesta professió?
Jo trobo que m'ha donat una mica la possibilitat d'estar en contacte amb gent professionals, actors, directors, productors, etc., sense barrejar la meva admiració per aquesta gent amb el tema professional. Jo crec que s'han de mantenir una mica les distàncies, no? Però quan tu, jo sé, venia a Barcelona el François Truffaut, que va morir prematurament, i tenies una xerrada amb ell, era realment una cosa molt, molt enriquidora. I, per tant, jo crec que són coses que t'ajuden a veure el cine des d'una manera més propera, també, no?
I com veus ara la professió de periodista cultural, de cronista de cinema?
La veig difícil. Primera per diverses coses. Primera perquè jo sempre estem dient tots els que fan professors, fan entrevistes en aquest moment o fan periodisme cultural, que si ve ara una figura important a promocionar una pel·lícula, hi ha tanta gent que vol estar present amb les rodes de premsa o amb les entrevistes que aleshores tenen 3 minuts per fer una pregunta o fer dues preguntes a la gent, i això no és plan. El periodisme cultural en aquest moment, a part de que molts professionals estan desapareixent també, té una vessant que a mi m'indigna una mica, que hi ha molta gent jove que es pensa que el cine va començar, jo que sé, amb el Quentin Tarantino, i tu els hi preguntes per Ava Gardner, que ara és protagonista d'aquesta sèrie de televisió de l'Art de Madrid, i molta gent de 30 anys no saben qui és Ava Gardner, i em sembla que és una falta de no de cultura cinematogràfica, sinó de cultura general.
Per això és tan important, no només la xerrada que fareu avui, no?, sinó tot el pla de foments que s'impulsa des de la nostra ciutat, perquè el que pretén és això, recuperar la memòria del cinema a Sabadell perquè serveixi no només per la nostàlgia, sinó també per l'aprenentatge de molta gent jove. Jaume Figueres, un plaer, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
És dijous, hem parlat de cinema, hem parlat de còmics i ara és el torn de parlar de teatre. Per això tenim el nostre infiltrat a les butaques, en Pep Carpena. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que tinc moltes ganes. Què has anat a veure?
Mira, he anat a veure una cosa a Barcelona, al Teatre Goya, que es diu Escape Room. Quina música més intrigant, oi?
Clar, però clar, no els escape rooms, no?
Sí, no
es fa
posar
avui dia.
Una mica els pèls de punta.
Sí, una mica alerta, no?
Us inquieta una mica, sí, no? Doncs això, vaig anar a veure Escape Room al Teatre Goya. M'he posat una mica triatero, em sap greu, però és que tenia ganes de posar-vos en situació. Aquesta música, que potser a alguns us sona, forma part de la banda sonora d'una pel·li de terror que es diu So. No sé si saps quina és. Bé, el cas és que de seguida que vaig veure l'escenografia de l'obra em va recordar aquesta pel·li de 2004. Aprofito per dir-vos que l'escenografia està molt bé. Bé, centrem-nos en l'obra de teatre. El títol és Escape Room i suposo que més o menys tothom ha sentit a parlar d'aquesta moda. Jo no hi he anat mai, però me n'han parlat força. Jo us ho defineixo una mica. En català s'anomena joc d'escapada en viu i és un joc que consisteix en que uns jugadors, generalment 4 o 6, els tanquen en una habitació i han de fer servir els elements que hi ha dins per tal de resoldre una sèrie d'enigmes o de puzzles abans no s'acabi el temps del que disposen. Normalment dura una hora o una hora i mitja. Últimament s'han escampat molt per casa nostra i tinc amics que estan absolutament enganxats. Una mica ja que sabem de què va el joc, és fàcil de pensar que l'obra es desenvolupa gairebé en tota la seva totalitat dins d'un escape room de Barcelona. I qui ha tingut la brillant idea d'utilitzar aquest tema tan popular avui dia per fer aquesta obra de teatre? Doncs en Joel Joan i l'Héctor Claramunt. Els dos van crear una sèrie de 2 temporades, El Crac, que s'ha vist fins fa no gaire a TV3. Sembla ser que després de la feina de creació que els va suposar aquesta sèrie, necessitaven un break, una estona
per
fer una mica més de coses que els hi vinguessin més de gust, i van crear aquesta proposta que hi ha al Teatre Goya. Una habitació, 4 personatges, una hora de temps per poder escapar, i voilà, ja tenim un tema prou interessant per desenvolupar. Ja us podeu imaginar que un compte enrere i una habitació de la que veus clar que no podràs sortir o escapar no és el millor lloc per la convivència. Així que els que entren, 2 parelles benvingudes, comencen a tenir els primers enfrontaments i l'ambient, de mica en mica, es va caldejant. I s'escalfa, i s'escalfa molt, la veritat. I hi ha de tot. Molt d'humor, també. Els autors han volgut que sigui una història ambientada a casa nostra, en la que es parla no només dels problemes personals de cadascú, sinó també de problemes que tenim com a societat, com a poble. Així que hi ha moments en els que la política esdevé l'eix de la discussió. Faig un incís aquí. Quan parles de política actual a un teatre de Catalunya, la cosa genera reaccions. I no sé si m'havia passat mai que després d'una reflexió del personatge el públic es posi a aplaudir per mostrar-li al personatge que hi està d'acord o que l'encoratja. Parlo de comentaris en clau independentista i de més. A mi em va fer una mica de vergonya aliena. Em va semblar que era, com diu la meva companya, que és mallorquina, em va semblar que era barrejar ous amb caragols. Però és teatre, i si és actual, doncs suposo que es pot parlar de l'actualitat. Bé, em va sorprendre, però mai... Però suposo que ens hi hem d'anar acostumant. Feta aquesta reflexió, us diré que la idea em sembla bona. I no només em sembla bona a mi, també puc dir que funciona. Sobretot pel que fa al Joel Joan i l'Àgata Roca. Els dos estan molt bé, saben fer el que saben fer riure, i a la gent li agrada molt. Els altres 2 actors, l'Oriol Vila i la Paula Vives, tot i ser actors coneguts, no estan tan bé, justets, diria. Mira, podeu escoltar el tràiler que han preparat per tal que us animeu a anar a veure l'obra.
Ai, vinga, va.
Això és aquí?
Sí, per fora totes les escapes decepcionen, però ja veureu, ens ho passarem teta.
Sed bienvenidos a mi casa. Tenéis una hora para salir. O si no, una muerte segura vais a hallar.
Que malament que ho fa aquest tio. Però aquest se suposa que ens ha de fer por.
Ui, sí, quina por. Ja m'estic cagant a les calces.
Es pensaven que s'ho passarien de puta mare.
Ei, nois, mireu què he trobat.
Però les passaran putes.
Sí. Bé, si haguéssim escoltat fins al final del tràiler, hauríem sentit que això es va posar en marxa el 10 de novembre, és a dir, fa 5 dies, i avui és tot just 15, no? Això vol dir que l'espectacle molt probablement anirà agafant embranzida i potser aquests dos personatges que vaig trobar fluixets possiblement milloraran i tot plegat estarà una mica més rodó. Ells n'estan segurs, doncs està programada fins al 3 de febrer.
Ah, molt bé, tenim temps.
Sí, jo crec que té els elements necessaris per triomfar. Actors mediàtics, que això agrada molt, i un tema molt, molt actual com és el tema de les escape room. Hi podeu anar de divendres a diumenge, els passis de dissabte són dobles i no m'oblido dels aplaudiments. 1 minut i 59 segons. Amb una mica de trampeta perquè posen música al final i música així que fa trampar, però això és el que hi ha.
Llavors, en el rànquing, en quina posició?
És la segona en aquests
moments. La segona, molt bé. A tu et va agradar, llavors.
Sí, m'ho vaig passar prou
bé. Sí? La recomanes.
Sí.
I tenim temps, has dit, fins al...
Fins al febrer, fins al... Fins al 3 de febrer.
Fins al 3 de febrer, o sigui que no hi ha excusa. Podem anar a veure doncs, aquesta obra, Escape Room, al Teatre Goya. Doncs a Pep Carpena, com sempre, un plaer la propera setmana.
Igualment.
Que, ja saps a quina butaca t'infiltraràs o vas una mica sobre la marxa,
no? No, jo vaig el dia sobre la marxa.
Em sembla que tu i tothom, eh?
Sí.
Perquè jo no sé si avui és el dia de pluja, però tothom
sí,
va estressat,
tothom, igual, eh?
Tothom va agobiat. Doncs a Pep, una abraçada.
Ens veiem la propera setmana.
I que passis un bon dia.
Apa, adéu.